El gall del monestir.
Un minut per sobre d'un quart de deu del matí a la sintonia de Cugat.cat. És temps de tertúlia al Gall del Monestir, avui amb representants dels partits polítics amb representació al consistori. Jordi Puigneró, per Convergència i Unió, bon dia.
Molt bon dia.
Jordi Carreras, pel Partit Popular, bon dia.
Bon dia.
Pere Soler, PSC, bon dia.
Molt bon dia.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa per Catalunya Verds, bon dia.
Bon dia.
Ignasi Bea, de la CUP, bon dia.
Bon dia.
Amb ells volem parlar dels temes d'actualitat, àmbit local, àmbit més general, i començant per la Pedrera Verda, que torna a estar a les primeres planes després que l'àrea metropolitana de Barcelona digués no a reomplir-la amb residus provenents d'Ecoparc. S'arrenglera, per tant, l'àrea metropolitana amb les peticions que ja havien fet tant l'Ajuntament de Sant Cugat com el del Papiol. Recordem que aquesta antiga pedrera s'ubica a cavall dels dos municipis, petició d'oposició a aquest abocador que també havia fet l'EMD de Vall d'Oreig. Quines són les darreres informacions, en qualsevol cas, sobre aquesta possibilitat? Perquè recordem que la Generalitat segueix donant com una de les opcions que aquesta antiga pedrera es converteixi en abocador de residus d'Ecoparc. Senyor Puigneró.
Bé, en primer lloc, nosaltres des de Sant Cugat sempre hem sigut clars amb aquest tema, en el sentit de que consideràvem que la Pedrera Verda, en el moment que doncs deixi de servir de la funció que està fent actualment, doncs si es demostrava que realment les bales d'Ecoparc eren nocives i podrien crear problemes en les capes freàtiques de la Pedrera, doncs que evidentment nosaltres no donaríem suport a que es transformés en un abocador de bales d'Ecoparc. A partir d'aquí, doncs, això ja diguéssim que és una postura que hem mantingut durant molt temps, i ara ja estem al final del carrer, i per tant celebrem que doncs la postura que ha tingut l'Ajuntament de Sant Cugat, conjuntament doncs amb altres administracions, doncs perquè això sigui així de cara doncs als propers anys.
Sí, bueno, la fonamentació d'aquesta última resolució de l'àrea metropolitana, que crec que va ser ahir, la desconec. El que sí sé és que s'estava debatent si, com ha dit el senyor Puigneró, fins a quin punt podia afectar el medi ambient, a les capes freàtiques, l'instal·lar les bales aquestes d'Ecoparc a la Pedrera Verda. Llavors hi havia dos informes tècnics contradictoris, no? Un informe dels tècnics de l'Ajuntament front als informes que presentava l'empresa que està interessada en fer això. Llavors, des d'aquest punt de vista, doncs, és una qüestió purament tècnica. Certament hi ha una necessitat d'eliminar els residus que es van generar a les ciutats, i s'ha de buscar els llocs més idonis i els que siguin menys perjudicials. I aquí hi ha una primera dada fonamental per decidir si convé o no convé, és la qüestió tècnica, és el que està per aclarir. Després pot haver-hi altres connotacions de tipus paisatgista, de molèsties que puguin produir en el veïnat que pugui estar a la vora, que s'han de valorar totes, però la primera, abans d'entrar inclús a les altres, segurament doncs és el tema, en aquest cas almenys, era la qüestió tècnica que no s'ha resolt, que jo sàpiga almenys, no?
Seguim la ronda, recordem, però per ubicar una mica també els oients, que aquesta pedrera està dins de l'espai de Collserola i que el que fa la Generalitat és buscar un abocador a l'entorn metropolità que substitueixi el de Collcardús, a Vacarisses, a la comarca, que en principi l'any que ve tancarà. Seguim la ronda.
Sí, bé, d'entrada crec que també s'ha de dir que el patronat de Collserola també va rebutjar la complementació amb bales d'Ecoparc, que en diuen, en la Pedrera Verda, i per tant també és una administració més, o és una gestió més que se'n fa, i a més l'ampliació del parc natural, doncs, perquè quedés afectada la zona. Jo vaig assistir al ple metropolità i és una moció que bàsicament el que diu és que es posiciona, l'àrea metropolitana es posiciona, a petició del Papiol i de Sant Cugat, es posiciona contrària a que sigui reomplerta amb tots aquells tipus de materials que no siguin inerts, que no provinguin de runes, etc. En tot cas, bueno, una puntualització, i amb això no voldria trencar la unitat, però bueno, no fa tant temps que Convergència i Unió s'hi va posar de cara. El mateix alcalde Recoder, doncs, estava a favor de poder utilitzar la pedrera oberta per treure-li un rendiment industrial,
que diguessin els estudis
industrial en aquest moment. I per tant, vull dir, tampoc no fa tant que hi ha hagut aquest viratge. Tots ho celebrem. De totes maneres, puntualitzar també que el que diu el senyor Carreras no es tracta d'un aspecte tècnic, sinó es tracta d'un aspecte ecològic, que sobrepassa els nivells tècnics. Potser la tècnica està en saber quina és la deriva ecològica, però realment es tracta d'un atemptat quasi a el que seria l'ecologia de l'ecosistema de l'entorn de la Pedrera Verda. Això per una banda. I per altra banda, alguns partits hem estat en contacte també per traslladar aquest acord metropolità, tornar-lo a traslladar en el ple municipal, i per altra banda doncs fer d'amplificació en els altres grups que tenim de caire comarcal, de caire de la Diputació de Barcelona, és a dir, que poguéssim anar, diguéssim, d'alguna manera anar afrontant aquest tema i anar ampliant, i que siguessin totes les administracions en l'àmbit i que afecten a la Pedrera Verda, en l'àmbit territorial, doncs ja estiguessin d'acord, i que l'única que pogués deixar la porta oberta, i que de fet ho està fent, és la Generalitat de Catalunya.
Bé, nosaltres ens n'alegrem d'aquesta resolució de l'àrea metropolitana. Havíem estat sempre en contra, evidentment, d'això. És evident que hi ha informes contradictoris, i és evident que des d'un punt de vista teòric les bales de copar semblen segures, però hi ha molts exemples que demostren que no ho són. Per tant, diríem, en aquest cas, la realitat demostra una cosa que tècnicament en pot ser una altra, independentment del que digui l'empresa. Jo crec que el fet de que s'hi sumi tota l'àrea metropolitana a nosaltres ens agrada especialment, perquè en algun motiu semblava allò de sí, però no en el nostre jardí, diguem. Sí que hem de guardar els residus, però no els volem al nostre jardí. Bé, si tots els municipis de l'àrea metropolitana estan d'acord en que allò no és adient, diríem, aquesta sospita de que no ho volem al nostre jardí s'elimina, i per tant jo crec que és una gran notícia. És evident que hem de posar els residus en algun lloc, però potser cal buscar una altra ubicació on no hi hagi capes freàtiques, on no pugui afectar les aigües, on no hi hagi cap mena de compromís i a damunt no estigui dins d'un parc natural. És a dir, jo crec que posar una cosa d'aquest tipus dins d'un parc natural és com una mena d'aberració. Llavors no sé per què serveixen els parcs naturals. Per tant, d'acord, absolutament.
Sí, enllaçant amb el que diu la Roser, és un d'aquests temes que semblen cíclics, no? Com el dia de la marmota, Torre Negra, la Pedrera Verda, periòdicament va sortint. Aleshores, a Sant Cugat sempre s'adona la situació que hi ha hagut un consens total en la defensa que s'omplís de runa, com s'havia dit des de fa molt temps. El que passa és que tinc la sensació, i és una cosa que em sap greu tenir-la, però com passa quan hi ha interessos econòmics tan grans, malgrat que els informes diguin una cosa, malgrat que sembli una animalada posar bales d'ecoparc en comptes de runa, com s'havia acordat, malgrat que hi hagi un aquífer i que els lixiviats que surten de les bales d'ecoparc puguin arribar allà i que hi hagi conseqüències ambientals nefastes, doncs com que hi ha molts diners en joc, jo sempre he pensat que mai es tanca del tot la cosa, no? En tot cas, bé, celebrar aquesta decisió, com diu el Pere, hi ha la intenció de trobar el ple de Sant Cugat, un nou pronunciament, bueno, s'està comentant, nosaltres donem suport, evidentment, i com a reflexió final, lo d'això de... Bé, ningú vol la merda al costat de casa seva, no? Ni a casa seva ni al costat de casa seva, com més lluny millor. Es comentava la boca de Vacarisses, que ja està ple, però també el Garraf tenim... Bueno, el Garraf s'ha endut una part important. Per mi, evidentment, seria un debat on s'han d'ubicar, però el debat és de, ostres, hem de generar menys recursos, perquè si no, tard o d'hora acabarem sepultats entre merda, vull dir, per dir-ho en plata, no? Per tant, una mica per mi el debat seria com generar menys residus, perquè si no ens anem trobant amb aquest debat periòdicament, i a més, com que la superfície del planeta és finita, doncs al final no hi haurà llocs on posar-ho tot.
Mm-hmm. Una cosa més sobre aquesta qüestió?
Sí.
Al final la pilota està a la taula de la Generalitat, que haurà d'acabar prenent la decisió, però el territori ha parlat amb força unanimitat de moment.
Sí, de fet el que deia la moció en si també s'instava la Generalitat a la modificació de l'article 39 sobre les normes urbanístiques del Pla Especial de Collserola. Aquesta era una, i l'altra era una suspensió de llicències mentre no es demostri el contrari.
Això vol dir, permetem, perquè la gent ho entengui, perquè ara amb la normativa existent aquesta activitat és compatible amb el parc natural. En la línia del que deia la Roser, una altra cosa és que sigui opinable, però amb la norma a la mà
hi ha una sentència del Tribunal
Suprem, hi ha una sentència que diu que pot anar-hi, i aquesta és la sentència precisament que la Generalitat i l'Agència de Residus agafa.
Sí, però això d'alguna manera enfronta directament amb el que hauria d'estar passant actualment a la Pedrera Verda, que s'hauria d'estar restablint. És a dir, el que s'està demanant és intentar omplir un espai a futur immediat d'un lloc que en aquests moments s'hauria de restablir i de deixar se suposa, com a l'inici. Per tant, l'empresa que està gestionant la Pedrera en aquests moments ja està incomplint, de fet.
FSC.
I l'última cosa, parlant amb els tècnics i amb les persones de medi ambient de l'àrea metropolitana, que és qui gestiona les nostres deixalles, no hi veuen una necessitat empírica de trobar un espai en la zona metropolitana, perquè una cosa és Vacarisses, però Vacarisses tampoc hi aniria el tipus de deixalles que hi hauria d'anar-hi a la Pedrera Verda. I el clausurat, diguéssim, el que és l'abocador del Garraf, nosaltres estem exportant les deixalles, però les estem exportant fora, però el preu de licitació o el preu que es pagaria per lavar la d'Ecoparc surt molt més car que actualment portar-la allà on s'està portant de la zona metropolitana. Per tant, no hi ha una necessitat de tots els municipis de l'àrea metropolitana d'obrir aquest abocador.
No, volia dir que encara que la legislació permeti, hi hagi una sentència que ho referendi al fer un abocador amb un parc natural d'entrada, com deia la Roser, doncs no sembla el més lògic ni el més adequat ni des de cap punt de vista, no? Per tant, el que sí s'hauria d'assegurar en tot cas és que aquí jo crec que estan els límits, però bueno, tindria que haver-hi, a més de la qüestió tècnica que he dit abans, que és prèvia, per cert, a la qüestió medioambiental, perquè si hi ha, per veure si hi ha, perquè el tècnic serveix per veure si és contrari al medi ambient o no, pues el que sí s'hauria
d'haver... Però és una qüestió ecològica, no tècnica, no?
No, són les dues coses, és ecològica però és tècnica, no sé si. Pues llavors el que sí s'hauria de veure en tot cas és fins a quin punt això fa mal o no fa mal en el parc natural, no? Encara que sigui solament a la vista i a l'ús que puguin fer els ciutadans d'aquest parc natural.
Si no hi ha res més sobre aquesta qüestió, passem a un altre tema que és local i nacional alhora. Estem a 11 dies pel 9 de novembre, data assenyalada per aquest anomenat procés participatiu en què s'ha convertit la consulta inicialment convocada pel govern. El govern espanyol sembla que vol instar-ne la suspensió per part del Tribunal Constitucional i estem a l'espera, i les administracions van amb una certa cautela de veure si es desplega o no es desplega el preparatiu a nivell municipal i a nivell general per fer possible aquesta votació. De moment, a hores d'ara, la web oficial participa2014.cat encara no inclou quins punts de votació hi haurà a cada municipi. Falten 11 dies. Quin és el missatge a donar a la ciutadania des de les seves respectives forces polítiques? Cobri jo qui vulgui.
Doncs que la gent participi i vagi a votar.
A on?
Doncs en els llocs on se'ls indicaran. De fet, ja sabem que seran instituts, en aquest cas en els municipis doncs, que en tenen, seran els seus instituts. Per tant, hi ha molts municipis que només tenen un institut, per tant saben que podran anar votant allà.
I a Sant Cugat?
I a Sant Cugat tenim, en aquest cas, quatre instituts, més el del CAR, que s'acabava de negociar que també s'ha inclòs, per tant tindrem un punt més per poder anar a votar. Per tant, tots coneixem on estan aquests instituts, l'únic que hem de saber és a quin hem d'anar. És l'única cosa que ens falta saber. I
per tant, hi haurà 5 punts de votació a Sant Cugat, que són els 5 instituts...
Correcte, sí.
D'acord,
sí,
és que això ho dic perquè no s'havia anunciat fins ara.
Vaja, jo diria que s'ha fet, s'ha explicat i s'ha anat explicant bastament en el transcurs, diguéssim, de les darreres setmanes, que serien edificis propietat de la Generalitat, i per tant s'ha determinat que en aquests casos siguin els instituts els que siguin els llocs on poden anar a votar, no?
D'acord.
És veritat que hi ha hagut ajuntaments que no tenen institut, i per tant en aquest cas es va demanar que els ajuntaments que no tenen institut que diguessin en quin local podríem anar, es podria utilitzar d'aquell municipi, i així ho han fet 942 dels 947 municipis de Catalunya, si no vaig equivocat. De fet, em sembla que només hi ha 5 municipis on això no es pot fer, 3 que són de l'Aran, i a més allà no ho han fet perquè són nuclis agregats a un altre nucli, i per tant utilitzaran, són pobles molt petits, de 80 habitants, utilitzaran el mateix municipi, diguéssim, del qual estan, diguéssim, allò amb continuïtat, i em sembla que només eren Horta de Sant Joan i Pontons,
sí.
I Pontons, que són els dos únics municipis de Catalunya on els seus habitants no tindran un lloc on anar a votar en el sí del seu municipi. Per tant, crec que, i així s'ho demostra, doncs, l'actitud que té o que ha anunciat que tindrà el Partit Popular i el senyor Rajoy amb la impugnació d'aquesta nova consulta, doncs, aquest 9-9-N, doncs que realment aquesta proposta de participació i que la gent pugui anar a votar, doncs, quan alguns el qualificaven d'una doncs, costellada i de no sé què més, de molts altres adjectius, doncs, home, suposo que no tindrà tanta costellada i que realment serà, doncs, i esperem que sigui, un èxit de participació perquè demostri al govern de l'Estat i també en la comunitat internacional de que els catalans volem decidir lliurement el nostre futur.
Sí, no, el que demostrarem a la comunitat internacional si s'arriba a fer una altra cosa, no? Però miri, jo crec que aquí hi ha dos planos diferents. Un és el plano jurídic i l'altre és el plano polític, no? El plano jurídic hem d'esperar a veure què diu el Consell d'Estat, que crec que emet el seu dictamen demà per dir si això és un frau o no és un frau, i s'haurà de veure què diu. Però de totes formes, així d'entrada, tenim que hi ha una llei de consultes que aprova la Generalitat que li diu consulta amb algú que està bastant clar que sembla un referèndum, no? Llavors el Tribunal Constitucional, quan li porten el recurs, diu, no, miri, això ho suspenem, estudiem si efectivament aquesta consulta que es contempla aquí és un referèndum o no ho és, si és constitucional o no és constitucional. Llavors diuen, no, doncs llavors farem una altra cosa, no farem ni el referèndum ni la consulta, ara farem un procés participatiu que sembla una consulta i que voldria, això ja sembla molt poc un referèndum, això estem d'acord, o sigui, el referèndum se sembla com un ou amb una castanya, i anem a veure què pensa el poble de Catalunya. Llavors, no seria res estrany, jo no ho sé perquè no ho he estudiat des d'aquest punt de vista a fons, però seria res estrany que diguéssim que és un frau, perquè realment és rara la cosa, o sigui, és rara, hasta el punt de que no crec que tingui antecedents a cap país del món, per almenys a cap país mínimament seriós, no? Però l'altre aspecte polític enllaça directament amb la qüestió de la serietat. Es vol fer una consulta per què? Es vol fer un procés participatiu que podran votar els més grans de 16 anys, que podran votar els immigrants amb targeta de residència, que podran votar l'estranger a no se sap quants punts, que no se sap quins podran votar i quins no perquè no hi ha cens electoral, que no hi ha garanties de que es facin les coses mínimament sèrio perquè no hi ha interventors, perquè tots els interventors lògicament són voluntaris i no són precisament llunyans a l'independentisme, per dir-ho d'alguna manera, o per almenys al nacionalisme, no? És a dir, no té garanties, no té res, escolti, això no es pot fer en un país seriós, ni els catalans ens pareixem que ens tracti d'aquesta manera, començar pels independentistes.
Sí, bé, jo no reproduiré tot l'argumentari que des del PSC s'ha dit públicament i que és coneixedor, no? No ens sentíem a participar amb el 9-N com inicialment es va convocar, i molt menys ens hi sentim interpel·lats a participar en el 9-9-N per falta que dir, per manca de garanties democràtiques de crida a la participació des d'una vessant, parlàvem de les bales, no inert, no, sinó la política d'intentar fer-ho atractiu per totes les possibilitats. Per tant, s'assemblava molt poc amb el que s'intentava inicialment abans de convocar-se, que era una consulta sobre quin ha de ser el futur jurídic o polític de Catalunya. Per tant, nosaltres seguim insistint en que nosaltres sí volem una consulta legal, pactada, acordada, i a més que sigui vinculant, i per tant tot això, si em permets un momentet.
Això ens agradaria a tots, Pere.
Bueno, doncs ja està,
nosaltres seguirem treballant
des de l'utopia, seguirem treballant perquè això es pugui complir en un moment. En tot cas, també trobo reprobable que ara es torni un altre cop a intentar posar pals a les rodes perquè la gent es pugui expressar, sigui de la manera que sigui i sigui amb les condicions que sigui. Per tant, tampoc no combreguem amb aquest nou recurs o amb aquest intent de recurs que encara no s'ha presentat, que està intentant el govern de l'Estat.
Bé, jo crec que en aquest cas penso que jo he llegit amb diferents i ho he escoltat que diferents personalitats que no són en absolut sospitoses d'independentisme ni de tot això han considerat que la suspensió, diríem, per part del Tribunal Constitucional, és a dir, en definitiva per part del govern d'aquesta nova consulta, participació, diguem-li com vulguéssim, seria un error polític, no un error tècnic ni de seriositat ni de res, sinó que consideren que per part del govern de Rajoy seria un greu error polític. Jo també ho considero així. Per tant, Nosaltres doncs estem en el grup d'anar, hi ha gent, suposo, d'Iniciativa que votarà, és a dir, que posarà un paper dins de la urna si és que hi ha urnes, però el que sí que farem és participar d'aquest procés seguríssim. I jo doncs, ara m'acabo d'enterar, malgrat que segons el Jordi doncs, abastament s'havia dit
on... abastament no s'havia
en fi, és igual, en qualsevol cas, bueno, ja ens anem assabentat ara, doncs ja sabem una cosa més al sortir d'aquí, com moltes vegades succeeix, no?
I, bueno, estem i... molt oberts a que donin exclusives en aquests micròfons, eh? De govern i de partit.
Sigui,
estem molt oberts, estem molt a favor d'això. Ja està?
Sí, sí.
Bé, jo primer de tot, haig de dir, no entraré en picabaralles amb el senyor Carreras, però clar que PSOE i PP, PSC, PSOE i PP ens diguin que hi ha manca, bueno, que volen una consulta de l'acordada del Pere, quan no fan res, no només no fan res, sinó que donen suport als recursos de l'Estat, al PSOE i al senyor Patxi López, aquell president que només va ser l'endecari quan va amb un frau brutal, una tupinada que va ser prohibir que centenars de milers de persones votessin, ens donen lliçons de democràcia ara i ens diu que anuncia el suport del PSOE a aquest nou recurs de l'Estat, no? El PSOE i el PP en aquest cas són iguals, 100% iguals, no, per molt que ens enganyin, i no hi ha interlocutor possible, o sigui, és que ho han deixat claríssim. Rubal Cava, Pedro Sánchez, i Patxi López, el senyor Iceta l'altre dia va dir una autèntica animalada.
Es va disculpar, no, públicament, també?
Sí, sí.
Que s'ha de dir, no? Tots,
una cosa, em pots deixar parlar, esplau?
Sí, però, home, no. Quan patim en tots relliscades i després ens retractem, jo crec que també és de
sí,
recurs, no?
Sí, relliscades, però comparar amb els nazis...
Sí, no és una relliscada.
D'acord, sí, però ho va fer o no ho va fer?
Correcte.
D'acord, ja està. Jo no t'he tallat a tu quan deies coses que no em semblaven correctes. Després, que no hi ha garanties, es diu... Clar que no hi ha garanties, evidentment, perquè l'estat espanyol és un estat sense garanties democràtiques, que està en un estat de tardofranquisme permanent i que sí, estem fent el ridícul, però està fent el ridícul l'estat espanyol de cara fora. La qüestió, tenim 40.000 voluntaris, dels 20.000 que es demanaven. A mi el que em preocupa, ara ja no entro en temes polítics, perquè amb l'estat espanyol no hi ha res a fer, això ho tenim claríssim a la CUP, i caldrà desobeir, però bé, hi ha 40.000 voluntaris, demostra que la gent està mobilitzada. I a mi el que em preocupa són algunes coses com... Bueno, pràctiques, no? Els voluntaris falta un pocs dies i no han rebut una formació, penso, adequada. Quan es va fer la consulta del 13D, per exemple, va haver setmanes i setmanes de formació, la gent tenia les funcions molt delimitades. Em preocupen aquestes coses i em preocupa també que, per exemple, s'està parlant que per evitar atacs informàtics no estaran connectats potser els ordinadors en xarxa, cosa que no permet controlar el cens, almenys en temps real. Després sí que es podria fer alguna cosa, però clar, aquestes coses em preocupen. Em preocupen les coses tècniques, però bé, són conseqüència de les negatives del govern espanyol, que no ha volgut parlar en cap moment. És impossible res legal i acordat amb aquest govern. És impossible. Dir el contrari és, no és utopia, és mentir, perquè és que, a més, ni els que el diuen que volen una consulta legal i acordada fan res, perquè el seu partit es nega rotundament. Per tant, doncs no, res més a dir. Tots a votar i a demostrar que volem marxar d'aquest estat d'una vegada per totes.
De seguida seguim amb la ronda, però és que els he d'explicar que, més o menys, quan el senyor Puigneró estava explicant els 5 punts de votació a Sant Cugat, a la xarxa, l'alcaldessa Mercè Conesa estava dient més o menys el mateix. L'escoltem.
Que és un municipi que disposa de 5 instituts públics, doncs aquests 5 instituts estaran actius. El 5è institut és el del CAR, és un institut doncs, de titularitat de la Generalitat, per tant no hi hauria d'haver problema perquè entrés bueno, en aquest dispositiu.
Per tant, el que dèiem, ja és públic i notori que els punts de votació seran aquests. Seguim.
Demostrar que té informació el senyor Puigneró.
No, a veure, una mica per és evident que clar, hem viscut un procés molt, molt accidentat, eh? I per tant, doncs, hauria agradat, diguéssim, i crec que això ho compartirem tots plegats, i els que estem a favor de la consulta, de que ens hauria agradat poder haver fet una consulta amb totes les garanties organitzatives, amb el temps suficient, però clar, tenim al costat un estat doncs que ens posa traves a tot el que pot, no? És més, això que comentava l'Ignasi respecte al tema dels ordinadors, etc. És que en tens algun dubte que no hi hauran intents de hackejar, diguéssim, sí. Doncs això és així, no? Per tant, es prenen les mesures que amb la situació que tenim en aquests moments doncs ens semblen més fàcils per poder, diguéssim, combatre tota aquesta situació. Llavors, com que és evident que la gent no podrà anar a votar dos llocs en un col·legi perquè estaran demarcats per la teva adreça i, per tant, doncs... no tindràs la possibilitat, si tu t'adreces a un col·legi que no està dins dels col·legis on hi ha les adreces i per tant presentes amb el teu DNI, és impossible que hi puguis votar. Per tant, no podràs votar dues vegades, a no ser que tinguis dos DNIs amb dues adreces diferents. Aquesta seria, en aquest cas...
Un carnet de conduir amb una adreça i un DNI amb una altra.
No, perquè s'ha deixat molt clar que només podràs anar a votar amb el DNI i, en tot cas, portant també com a complement un volant d'empadronament. Però bueno, en el cas dels estrangers, evidentment. Però vull dir que no podràs anar a votar amb el passaport ni amb el d'això. Per tant, jo el que sí... No, escolti, senyor Carreras, vostè vol fer mofa, però nosaltres ens ho prenem molt en sèrio i és evident que hem de fer tot això perquè vostès i l'Estat ens posen mil traves. Ens encantaria poder fer un procés d'allò absolutament amb totes les garanties que vostè ara posa sobre la taula, però és que vostè ens ho impedeix.
Mira, jo comprenc...
Acosti's una miqueta més al micro, sí, senyor Carreras.
Jo comprenc que vulguin fer un referèndum. Jo comprenc que defensin el dret a l'autodeterminació, jo comprenc que defensin la independència, però moltes vegades s'ha de fer bé. Quan es convoca una data unilateralment, quan es senyalen unes preguntes unilateralment, quan llavors resulta que rasguen les vestidures perquè recorren al Tribunal Constitucional, quan és evident que recorrerien al Tribunal Constitucional i quan cau pel seu propi pet, si un estudi del tema, que s'ha d'anar al Constitucional. I llavors rasguen les vestidures i ens fiquen en aquest diu. Però és que això és una cosa tan irresponsable des d'un punt de vista polític. És un abús tan gran de la població de Catalunya que jo li juro que em costa de creure que s'estigui fent alguna cosa així a la meva terra, no? Em costa de creure. No perquè sigui independentista o no, sinó per com s'està fent. S'està fent molt malament, no? I no es pot dir, no, miri, és que no es pot parlar en Madrid. Escolti, no es pot parlar, no se n'haurà parlar vostè. Però, evidentment, les coses en una democràcia, en un país civilitzat, les coses es resolen parlant, es resolen dialogant i es resolen utilitzant els mitjans de la llei i no jugant amb la gent, ni llançant la gent al carrer, ni fent-li agafar falses esperances a la gent, ni creant situacions tan kafkianes i tan absurdes com
vostè,
aquesta.
Vostès per l'avortament llancen la gent al carrer també.
Què diu, home, què diu? Si vol parlem de l'avortament, però això és un altre tema.
Seguim.
Sense entrar en una interpel·lació amb l'Ignasi, li donaré la raó en dos aspectes. Amb aquest govern, evidentment, no es pot negociar res. S'ha vist incapaç i la segona raó que li dono, el PSOE no ens està ajudant, però és que no està ajudant ni a Catalunya ni està ajudant a visualitzar quin és el posicionament del PSC. Per tant, nosaltres tenim un problema de pedagogia i de saber explicar als nostres companys del Partit Socialista Obrer Espanyol quina és la situació i què és el que està defensant el PSC. Perquè una declaració com es va fer la declaració de Granada, que queda en un paper escrit, no és suficient. S'han de fer passes, i jo crec que ens falta pedagogia, i això sí que és una mea culpa que els socialistes catalans doncs, ens podem tirar a sobre i dir-ho, i per tant dono la raó amb això, però seguim insistint que nosaltres seguirem amb el camí perquè quan hi hagi la possibilitat en el govern espanyol per poder canviar tot el que s'hagi de canviar perquè Catalunya pugui decidir d'una manera normal, si em permeten l'expressió, doncs ho farem. I senyor Carreras, a mi que em digui que es fan les coses dialogant i parlant, hòstia, no es fa a través, perdó, per l'expressió, però no es fa tampoc a través d'un plasma, m'entén? S'agafa el telèfon, aquell telèfon vermell que tenen els presidents, i si es parla de president a president, anem a posar-nos d'acord. I per la part que li toca a vostè, li dic. I per la part potser del senyor Mas, potser no ha insistit el que havia d'insistir.
Bé, jo només que això, quan això del diàleg em fa molta gràcia, perquè resulta que es pot parlar, s'ha de dialogar, però excepte de. És a dir, podem parlar de tot, menys d'això. Llavors, no sé, si tu vas a parlar amb una persona d'un tema i resulta que pots parlar del temps, de no sé què més, però no d'allò que interessa, no sé si això se'n pot dir un verdader diàleg. I l'altra cosa, respecte al que deia abans a l'Ignasi, jo penso que potser sí que tots plegats, no ho sé, hem pecat, els partits en general hem pecat d'ingenus en el sentit de preveient que probablement hi hauria una suspensió per part del Tribunal Constitucional. Potser des del primer moment s'havia d'haver pactat ja tots plegats una alternativa o diguem-li un pla B, si és que se li pot dir un pla B, no sé si se li pot dir així, de manera que no haguéssim perdut potser tant temps a posteriori tornant a repactar i fent que això, que 11 dies doncs, hi hagi aspectes que quedin encara, jo crec que petjats, que suposo que resoldran a última hora.
Això ho diu per vostès, senyora Roser Casamitjana?
Això ho dic en general, això ho dic en general.
Deixem-me preguntar-los, els del bloc del sí o de la consulta com a mínim, si el Tribunal Constitucional busca la manera de suspendre aquest procés participatiu també, què s'ha de fer o què criden vostès a fer.
Jo que m'he quedat sense ser el segon torn de... bueno, nosaltres hem dit des del principi que cal desobeir, és l'única garantia, o sigui, qualsevol procés d'emancipació, qualsevol, implica una ruptura amb el marc polític o jurídic vigent per constituir-ne de nou, és evident. Hi ha un temps en el qual estàs fora de la legalitat i això ha passat a tot arreu, i així s'han assolit molts drets que ens semblen el més normal del món, no? Jo, ràpidament, tampoc entrarem al PSC, jo penso que s'han donat mostres, el PSC va donar suport al recurs del Tribunal Constitucional, per tant, per mi això ho diu tot. Però que el senyor Carrera ens parli de seriositat i responsabilitat quan el seu partit té 500 imputats per corrupció. Un partit que té 500 imputats per corrupció, que té la meitat pràcticament dels diputats al Parlament Valencià per exemple imputats, que té un 75% del govern Aznar imputat per diferents coses, que ens parli de seriositat i responsabilitat, doncs clar, és per apretar a córrer o per pixar-se a riure, no? A més, vostè fa servir un argument trampós, és vostè un trampós políticament, és un trilero polític, perquè diu que les coses s'han de fer bé i dialogant, i vostès fan el que diu la Roser, es pot dialogar menys del que vostès volen dialogar. Quan es pot dialogar? Quan el Parlament de Catalunya i el poble de Catalunya en referèndum aproven un estatut i vostès se'l carreguen? Quan es pot dialogar? Quan es diu que es vol fer una consulta i vostès siguin carrer de consulta res, què s'han de dialogar amb vostès? Amb vostès no es pot dialogar, i amb el seu partit encara menys. I per tant el que s'ha de fer el 9-N és anar a votar tots massivament, demostrar a la comunitat internacional que cada cop s'ha donat més, que el govern de l'estat espanyol, bueno, l'estat espanyol i el govern de l'estat espanyol actual són de tot menys seriós i tenen un profund tarannà antidemocràtic, i aleshores iniciar la sessió per les vies que cali, i sobretot desobeïm, perquè és que no es farà de cap altra manera i no passarà res, eh? I en tot cas, l'última de punt, em sap greu pel PSC perquè no podreu acabar la vostra tasca de pedagogia perquè ja serem independents, vull dir, només això.
Llavors la refundarem al nou estat.
Bé, si ja,
ara
si,
es poden interpel·lar,
si
no cal que siguin les rondes, i tenia raó el senyor Bea, permetin que li he furtat un torn, diguéssim, però a partir d'ara es poden interpel·lar.
Escolta, si hi havia impugnació, no has dit?
Sí, què faria?
A mi m'agradaria que si hi ha impugnació el procés es mantingui, a mi m'agradaria, però sobretot m'agradaria que això es fes d'acord amb tots els partits que hi donen suport. Per tant, les dues premisses, diguéssim, són importants, perquè crec que ja arribem a una situació, diguéssim, ja kafkiana. Si ja la gent no pot sortir, perquè això, quan es parlava que això seria una gran mobilització, voldria dir prohibir una mobilització, prohibir que la gent es manifestés. Estarien ja també vulnerant, en aquest cas, un dret constitucional. Per tant, és així, senyor Carreras.
Segons un sondeig que avui publica el periòdico, tant, uns 2 milions de persones afirmen que aniran a votar el nou.
Per tant, jo vull veure com carai pensen impugnar això, perquè poden fer el ridícul més espantós de la història d'Espanya, si no l'han fet ja, i per tant estarien davant de realment una vulneració de drets bàsics que la mateixa Constitució espanyola, diguéssim, doncs, permet.
Miri, aquí el que està clar és que hi ha dos camins. El senyor Bea, en definitiva, és coherent. O sigui, jo comparteixo amb ell una cosa bàsica, i és que estem amb uns plantejaments totalment distints, no? És a dir, que difícilment seria possible arribar a un acord. Potser sí, si fos necessari, però en principi és molt difícil perquè els plantejaments són molt, molt, molt distants. Llavors, aquí hi ha dos possibilitats. O la via de trencar absolutament amb la legalitat, que és la revolució clàssica, per dir-ho d'alguna manera, que sembla que és el que defensa el senyor Bea, però això quins resultats tindria per Catalunya? Pues segurament nefastos, com tenen totes les revolucions, no? A pesar que d'alguna revolució certament han sortit algunes coses positives. L'altre camí és el camí del marc legal, de la legalitat. Es vol parlar, sí, però s'ha de parlar dintre de la llei. Es pot parlar de que volem un referèndum? Sí, però veiem com canviem la llei, com canviem l'Estatut, que l'Estatut l'ha votat la majoria dels catalans per fer un referèndum. Volem la independència? Veiem com ho fem per un procés dintre de la legalitat. Si no, però el que no es pot fer és el que s'està fent ara, que ni és una cosa ni és l'altra, sinó tot el contrari. És a dir, això és un bollo tremendo que està fent un mal tremendo també a la convivència catalana i al prestigi de Catalunya davant del món, no? Que ens posa en una situació, és que això, si es posa en el pla internacional, es porta a la Unió Europea, és que és de risa. O sigui, és curiós que el senyor Homs, com ha fet el senyor Puigdemont, fan el que és típic, no? És acusant el contrari, per d'alguna manera, del mateix que està fent un. Has de dir que són ridículs a l'estat espanyol. Home, això sí que és encara més ridícul, si cap, no?
No, jo només pensant i reflexionant sobre una mica de tot el tema de la consulta, estem arribant a un punt de la perversió d'una banda i de l'altra, amb què realment, sí, deixi'm acabar.
D'una banda i de l'altra.
Aquest és el torn del senyor Soler.
Deixi'm acabar i entendrà l'argument.
Tothom podrà parlar.
La perversió és que no és que anem a votar per, sinó el fet és votar, el problema és votar o no votar. No el, que, no el que ha de comportar una cosa o una altra. Aquest és el problema, no? Estem més immersos en el, en el, en el debat i en el, i en el diàleg de si podem o no podem votar que no ens centrem en el que seria l'argumentari de quins són els beneficis o, de, o al contrari, de quins són les, els detriments de...
De la independència.
O del no.
Ningú li impedeix fer-ho, senyor
Soler. No.
Ningú els hi impedeix fer-ho.
Aleshores, com que el debat públic és si podem o no podem votar, si aquesta consulta és legal o no és legal, no anem més enllà. I aquest és, jo crec que per això deia la perversió de que ens centrem molt més als diaris. Si vostès miren els diaris, no, els hi pregunten, i vostè amb la independència, què passarà? Hi ha molta gent que no ho sap. A part dels informatius i dels documentals a favor i en contra, no? Però és que ens, estem en un debat estèril.
Seguim, intervencions curtes perquè se'ns acaba el temps. Ara un minut és molt car ja,
A veure, jo crec que la consulta es feia exactament per demostrar això, que volíem votar. Després, en tot cas, ja diríem si érem, volíem ser independents o no. Per tant, jo no m'estranya que el que volem és precisament votar, que és el que es tractava la consulta, dret a decidir. Que era aquest l'objectiu de la consulta, per tant, això. En quant al senyor Carreras, jo crec que vivim en mons diferents, perquè jo llegeixo alguns, o s'ha publicat editorials i articles de diaris internacionals que inciten, diríem, o aconsellen al govern del Mariano Rajoy que dialogui i que negociï, perquè això és un problema polític, no és un problema jurídic, i per tant consideren que s'ha de resoldre amb una taula de negociació política.
Això és diferent del que jo deia.
Per tant, jo no sé si després ens diran que som uns pallassos o què ens diran, però el que sí que han dit molts editorials de molts diaris internacionals de prestigi és que s'ha de dialogar, i especialment això li han dit al govern del Mariano Rajoy, que és qui té, diríem, la pilota a la seva taulada.
Senyor Bea.
Sí, una cosa que una de les coses per les quals servirà aquesta consulta, sigui com sigui, vagi com vagi, és per constatar que s'han esgotat totes les vies legals dins la legalitat espanyola, i al final es veu que no hi ha sortida, no? Perquè és que aquí el problema de fons no és que no ens deixin votar, no ens deixin votar és la plasmació, que el que no ens deixen és ser. O sigui, és que això és molt greu, perquè l'Estatut del 2006, no? Vull dir, la majoria de gent va votar dient que Catalunya era una nació, no parlava ni d'independència ni de res d'això, i ni tan sols això ens deixen votar. Per tant, no és que no ens deixin, és que no som subjecte polític. I aquí està la clau de volta. Tot això és la manifestació, el símptoma de la malaltia, que és que no ens deixen ser subjecte polític. I els subjectes polítics no ho diu una Constitució aprovada en període franquista, sense democràcia i amb el xantatge de l'exèrcit. No ens pot això. Això no pot ser la cosa que guia la nostra actuació. Sembla que Moisès va portar els manaments i l'últim manament era la Constitució espanyola. És sagrada. Això no pot ser. Per tant, el que això evidencia és que no és un subjecte polític. Aquí està el debat. I per això, la consulta, vagi com vagi, impugnada per l'estat espanyol o no, i la seva traducció, que serà res des del punt de vista de l'estat espanyol, cap moviment, el que posarà de manifest és això, que no ens deixen ser subjecte polític, no ens deixen ser. Per tant, reitero, l'estat espanyol res a fer i desobeir.
Sí, a veure, jo amb el Partit Popular ja no tinc cap, diguéssim, cap esperança, diguéssim, de cap tipus en aquest sentit, no? Per tant, és perdre el temps intentar dialogar amb ells, perquè està clar que no volen dialogar sobre aquest tema. A mi m'entristeix profundament, en aquest cas, la postura que té el Partit Socialista de Catalunya al respecte. Avui mateix el senyor Pere Soler ha parlat de debat estèril, no? Tot plegat és un debat estèril. Escolti, miri, el problema que tenim, senyor Soler, a banda de que s'ha debatut, portem, no sé, des que l'Estatut va ser tombat, portem debatent sobre aquest tema i sobre les possibles solucions que hi ha sobre aquest tema. S'han fet tertúlies, debats, tres manifestacions impressionants. Escolti, és que debat n'hi ha hagut moltíssim. Hi ha hagut inclús participació ciutadana al respecte d'aquesta temàtica. Per tant, no és un debat estèril, i per tant no el titlli debat estèril i no digui que les dues bandes estem pervertint aquest debat, perquè n'hi ha uns que en volem parlar i d'altres que no en volen parlar. Per tant, en tot cas, n'hi ha uns que sí que perverteixen aquest debat. I en segon lloc, aquí tenim la representant d'Iniciativa per Catalunya Verds, home, és evident que queda un debat sobre el dret a decidir per anar a votar, però a mi m'hauria agradat també que en aquests dies pogués sentir en els seus líders dir que aniran a votar, perquè encara no ho he sentit. Si tan important és la participació, si això, doncs, el dret a decidir és pel que estem diguéssim, doncs, treballant tots plegats, a mi m'agradaria sentir que Iniciativa per Catalunya Verds, i crec que seria molt positiu per tot el procés, que digués que aniran a votar, que encara no ho he sentit.
Se'ns acaba el temps, els demano sí. Un màxim a brevetat, perquè si no hauré de...
No sé què entén el senyor Pujaro per un debat, no? Però el que sí és per un debat, si no, no ho sé. No sé,
que, jo espero
que no. Surti el carrer amb banderes o alguna cosa, no sé què. Aquí un debat seriós sobre la independència de Catalunya, que no estem parlant de qualsevol tonteria, el que requeriria és una certa tranquil·litat amb el reste de qüestions resoltes i parlar a fons des del punt de vista polític-social, des del punt de vista polític, des del punt de vista polític, des del punt de vista jurídic, des de tants punts de vista, què passa amb la justícia, què passa amb la sanitat, què passa amb els comptes, què passa amb el plano internacional. Això és el que és, seria un debat a fons informar la gent.
La paraula contra el
mur.
Això és el que és.
Hi ha un refreny que diu no és més sort aquell que, qui no escolta, no? Ah. I és el que li passa al senyor Puigneró. Sí, no ha entès absolutament res de quan jo em referia al debat estèril. I el debat estèril no volia dir el debat de les idees, el debat de les emocions, que està sobre la taula, sinó el debat de si es vota o no es vota. Centrar el debat en si es vota o no es vota és el que deia. Per tant, escolta, mire, jo ja sé que vostè té una fixació pel Partit dels Socialistes i dispara quan pot.
M'ha dit
que
em sabia greu que no estiguessin vostès en aquest procés.
Sí, acabi, senyor Soler.
Això ja no sé ni quin recurs ortogràfic és.
Senyor Bea.
D'acord amb el Pere que no haurem d'estar debatent si es vota o no es vota, sinó que es fessi campanya pel sí, pel no, pel no sé, per qualsevol opció. Però és que si estem debatent això és en gran part per culpa del PSC i del PSOE. Si el PSC s'hagués posat a favor de la consulta i si el PSOE, l'estat espanyol, hagués dit donat
estaríem
suport al dret
de... Estaríem igual, perquè les majories absolutes són les que són, Ignasi.
Acabem amb una notícia que hem conegut durant aquesta tertúlia, és que Sant Cugat tindrà 5 punts de votació al 9N, són els 5 instituts públics que hi ha a la ciutat, també el que hi ha dins del centre del rendiment esportiu, que tot i que és un equipament que en part pertany a l'Estat, l'institut és titularitat de la Generalitat. També hem conegut, i ara els hi faig saber, que un total de 69.249 santcugatencs majors de 16 anys estan cridats a aquesta votació. Una paraula només per dir, quanta gent esperen que vagi el 9N a Sant Cugat? Quanta gent? D'aquests 69.000,
número,
xifra.
Número.
Sí, noms i cognoms no ens dona temps.
És que mullar-se amb això, entre 20.000 i 30.000.
20.000 i 30.000?
Sí, més que el 13 de segur.
El 13 van ser 13...
Un 25%, va ser
14.000.
14.000?
Uns 20.000, 25.000
segur. Senyor Carreras?
Jo espero que siguin els mínims possibles, que també vagi ningú.
La democràcia, eh?
Un pronòstic els demano, no un desig, com per un... veuen a la gent mobilitzada, no?
Serà un desig. Jo espero que tothom que vulgui anar a votar hi vagi, i els que no vulguin anar a votar no hi vagin.
Uh-huh. Roser, tanques?
Bé, doncs jo diria que com a mínim es mobilitzi la màxima gent possible. Si poden ser tots aquests, millor.
D'acord. Home. Ho deixem aquí. Jordi Puigneró, Jordi Carreras, Pere Soler, Roser Casamitjana, Ignasi Bea, gràcies i fins la setmana vinent.